T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat.
Buenas tardes, Frederic.
Buenas tardes, Araceli.
Frederic es osteópata titulado, formado en Francia, profesor de osteopatía en Barcelona y en la Universidad Interamérica de Buenos Aires. Hace 5 años que trabaja en España y tiene consultas en Barcelona, en Cambrils y también en la Ametlla de Mar. Muchos de vosotros y vosotras lo conocéis porque quizás hayáis pasado por sus manos. ¿Es correcto esto, Frederic?
Es correcto.
Frederic, hoy vamos a hablar del suelo pélvico, una zona delicada y que muchas veces está olvidada, no se le dedica mucha atención. ¿Qué es el suelo pélvico, Frederic?
Pues, antes de todo, es una zona bastante desconocida, primero por su situación. Al ser situado, vamos a decir, a la parte baja, vamos a decir, de la cadera, es decir, situado entre las dos piernas, pocas veces está investigado, es decir, si no hacemos un test, no sabremos si hay un problema. Entonces, más o menos, si consideremos la cadera como si fuera un cubo de agua, pues el suelo pélvico sería el fondo del cubo de agua.
Ajá. Es una zona muy importante, ¿no?, del cuerpo.
Es una zona importante únicamente porque, primero, contiene, vamos a decir, todos los órganos pélvicos, que sean la vejiga, que sean el útero, la vagina, que sea la ampolla rectal, y entonces de su buen estado va a depender el buen funcionamiento tanto del sistema ginecológico, el sistema digestivo y el sistema urinar.
Vale. ¿Hay algunas prácticas que pueden perjudicar esta zona?
Pues nosotros solemos tener pacientes que vienen o acuden a la consulta por problemas, por ejemplo, de ciatalgia o dolor de pubis, clásico en la gente que hace fútbol, debido a trastorno o a tensiones sobre el suelo pélvico. Entonces nos hemos dado cuenta de que el tratamiento de esta zona podía perfectamente mejorar y curar los problemas de pubalgias, los problemas de ciáticas, algún tipo de ciatalgia, o si no, trastornos de dolores, vamos a decir que se llaman dispareunias, que son dolores durante las relaciones sexuales, que estaban debido a o a tensión o a cicatrices después de los partos debido a los episiotomía. Entonces,
vale,
el tratamiento de esta zona pues mejora el estado de y el, los síntomas que hemos podido describir antes.
También hay otras prácticas. Bueno, también hablabas, me comentabas en la entrevista previa que, por ejemplo, el simple hecho de montar en bicicleta durante horas también puede perjudicar esta zona.
Sí, el roce de esta zona no es algo natural, es decir, que debemos tener una torsión natural, es decir, que debe ser una estructura que sea resistente y elástica, pero no le podemos, no podemos aplicar sobre esta zona una tensión demasiado importante. Muchos deportistas, si tenemos algún deportista muy famoso en el mundo de la moto, suelen tener problemas de ciáticas o de lumbalgias por pasar demasiados tiempos sentados sobre la moto o sobre la bicicleta. Muchos pacientes que son aficionados a la bicicleta suelen tener problemas de dolor de pubis o problemas de ciática debido a un contacto demasiado alargado sobre la zona del pelvis o la zona del suelo pélvico, quiero decir.
Bueno, no estamos hechos para estar mucho rato de la misma manera puestos, ¿no?
No, no estamos hechos para estar apoyarnos, vamos a decir, sobre esta zona.
Vale. También las mujeres, algunas prácticas deportivas, corren el riesgo de perjudicar su suelo pélvico. Por ejemplo, los abdominales crean muchísima tensión, que esto ahora es un hecho conocido, pero que ahora se le ha dado mucha publicidad. Hace poco que se oye por la tele que la práctica de abdominales pues produce problemas en el suelo pélvico, o correr o saltar.
Sí, porque el problema es que el deporte, igual que, por ejemplo, la práctica de pilotar un avión, vamos a decir, necesita unas horas de enseñamiento, y entonces mucha gente piensa en hacer correctamente unos esfuerzos haciendo los abdominales, pero lo hacen sin respirar, y entonces están aumentando la presión intraabdominal y al final lesionan, pueden lesionar perfectamente las partes débiles, vamos a decir, del abdomen, son los ingles o el ombligo, o acabando teniendo hernia de hiato. Pero es verdad que la zona del suelo pélvico está bastante lesionado en las técnicas como, por ejemplo, el spinning, cosas que es bastante de moda y que es bastante contraproducente si no se aplica correctamente y debajo, vamos a decir, de un control de un profesional, de un profesor de deporte.
El spinning también.
El spinning también, sí. El spinning, si está mal hecho, pues suele producir bastante problemas.
¿Cuál es la relación entre la osteopatía y el suelo pélvico?
Pues la relación es que el suelo pélvico es una membrana, si quieres, una tela hecho de músculos y de aponeurosis, es decir, que estos músculos se van a atar, vamos a decir, al cuadro, al marco, que es el pelvis, y entonces si tú tienes un pelvis torcido debido a una caída o una mala posición sostenida, entonces, si tú tienes el marco de tu cuadro que se ha desplazado, entonces la tensión sobre tu suelo pélvico será diferente, entonces puedes acabar poco a poco a lesionarlo. Entonces, en osteopatía, primero nosotros nos encargamos de colocar correctamente las articulaciones y hacer que se articulan correctamente. En segunda fase, iremos a trabajar directamente sobre el músculo en sí para darle una tensión normal y así, pues, mejorar el estado del conjunto pélvico.
Pero no todo el mundo puede practicar la osteopatía, ¿no, Frederic?
Eso es una cosa que es importante decir, porque vemos muy a menudo en los periódicos casos de gente que practican, hacen algún tipo de práctica y tenemos únicamente que recordar la ley. Es decir, que en España las técnicas sobre el suelo pélvico, hay dos tipos de técnicas, hay las técnicas internas y las técnicas externas. Las únicas personas que tienen derecho de utilizar las técnicas internas son únicamente los médicos, algunas comadronas y los fisioterapeutas que tienen hecho una formación de uroginecología. Ningún osteópata que no sea médico tiene derecho de utilizar una técnica interna. Nosotros tenemos únicamente el derecho de utilizar técnicas externas y suelo yo recordarlo a mis pacientes. Y todas las técnicas que sean internas, es decir, que muchos pacientes me cuentan que han ido a ver otros profesionales y que han tenido, por ejemplo, toqueo rectal para colocar un coxis, yo recuerdo la ley que nos prohíbe de hacer este tipo de técnicas. Entonces digo únicamente a la gente, antes de ir a ver un profesional de salud, de verificar si primero está colegiado, y hoy en día con internet se puede verificar perfectamente quién está colegiado. Entonces la primera cosa que los auditores tienen que tener en cuenta es que cada vez que tienes que ir a consultar cualquier tipo de terapeuta, pues tiene totalmente el derecho de ir a consultar si sobre internet si está colegiado. Lo verificas y entonces después se puede atrever a ir a ver su terapeuta.
Entonces, para el tratamiento osteopático se ha de estar colegiado, como tú lo estás. No hay que fiarse de cualquier terapeuta que te ofrezca un tratamiento de este tipo. Hay que verificar si está colegiado. Pero si no hacéis tratamiento de manera interna, como pueden hacerlo un médico, un ginecólogo, una comadrona o una fisioterapeuta que haya obtenido la titulación para ello, ¿cómo hacéis la manipulación o como quieras llamarle para el suelo pélvico?
La manipulación es externa, es decir, que tú tienes un vía de acceso externo o un vía de acceso interno. Descartamos la vía de acceso interno y entonces podemos ir, como decía antes, primero a manipular lo que es el pelvis enteramente, que sea el sacro entre los ilíacos o el pubis. Y una vez que el cuadro, el marco óseo está colocado y está en su buen sitio, entonces tenemos cerca de las inserciones del suelo pélvico sobre este marco, podemos ir a actuar directamente encima, haciendo presiones y vamos a buscar los sitios que sean o dolorosos o hipertónicos. Y entonces, por presiones, vamos a regular la tensión poco a poco. Misma cosa que haríamos, por ejemplo, sobre una tensión muscular de un brazo o de una pierna, que es exactamente el mismo sistema.
¿Por qué es importante preparar el suelo pélvico de una mujer embarazada?
Pues por varias razones. Antes de todo, hay que bien pensar de que dar a luz es como hacer un maratón. Es decir, que tú no puedes pretender de hacer el maratón de Nueva York sin ningún entrenamiento y sin ninguna consecuencia. Si yo te impongo de hacer 50 kilómetros el día de mañana, entonces tú entenderás perfectamente de que te costará meses para recuperar del esfuerzo que tú has hecho. Entonces, el suelo pélvico necesita dos calidades muy importantes. Primero, un tono muscular normal, es decir, una buena musculatura, si quieres, y la segunda cosa, una buena elasticidad. Entonces, es muy importante que cuando el niño va a pasar, vamos a decir, por el canal vaginal, pues se puede apoyar su cabeza sobre un suelo pélvico que tiene un tono normal. ¿Por qué? Porque cuando va a pasar va a necesitar de hacer una rotación para que la cabeza pues no se encaja dentro de la cadera de la madre. Si la madre no tiene un suelo pélvico correctamente tónico, entonces hasta la rotación de la cabeza será un problema. Entonces eso puede acabar teniendo partos con forceps o ventosas, por ejemplo. Hoy. La segunda cosa es que una mujer que tiene un suelo pélvico bastante elástico no suele, vamos a decir, tener problemas de dilatación. Entonces evitaremos de cortar el suelo pélvico para mejorar la salida y entonces evitaremos puntos y trastorno posparto.
Pero, Frederic, esta elasticidad y esta tonicidad que tú apuntabas, ¿de qué depende antes del embarazo?
Pues depende de la respiración, antes de todo. Es decir, que al igual que el diafragma que nos permite de inspirar y expirar, el suelo pélvico también tiene tendencia de bajar a la inspiración y subir a la expiración. La única cosa es que las muchas mujeres, por ejemplo, no tienen ni conciencia de la respiración torácica. Entonces, si estas mismas mujeres que no tienen esta conciencia de respiración alta no tienen una conciencia de respiración del suelo pélvico y entonces no están preparadas. Entonces, lo que solemos aconsejar es una corrección, vamos a decir, de toda la estructura externa, es decir, ósea, y después de eso, un tratamiento visceral que nos va a permitir de colocar los órganos a su sitio. Y la tercera cosa es preparar correctamente el suelo pélvico, cosas que muchas, vamos a decir, comadronas suelen hacer cuando hacen cursos de preparación al parto. El único problema, según mi punto de vista de osteopata, es que hacer venir una mujer tarde para aprender a respirar es demasiado tarde. Una mujer tendría que aprender a respirar ya cuando ya sabe que está embarazada.
Ya.
Entonces podría ya preparar y muscular y tener el tiempo para prepararlo.
Vale. Pero tratamiento osteopático puede hacer que esta musculatura esté preparada para el parto, si se coge
sí,
a tiempo.
Totalmente.
O no. O sea,
sí, no, la preparamos sin ningún problema. Y además,
¿y en poco tiempo? O sea, si te llega una mujer casi a punto de parir, Tú puedes...
No, sí, sí, de todas formas, un poco siempre mejor que nada. La única
vale,
cosa
muy bien.
Que nosotros nos gustamos que la paciente tome conciencia del problema, es decir, que si aquí hay un problema, que sea o hipotónico o hipertónico, decirle, oye, aquí va a pasar tu niño, entonces tú lo tienes que trabajar, porque al fin y al cabo suele ser su suelo pélvico y no el mío, entonces
ya.
El problema es suyo.
Ya.
La podemos ayudar, pero tomar conciencia del problema es el primer paso de la terapia, vamos a decir.
Y también después del parto se producen muchos problemas, porque ha habido intervención quirúrgica seguramente y esta zona está muy resentida. Entonces, puede haber disfunciones sexuales.
Exacto. Muchas mujeres suelen describir después de, vamos a decir, de partos, dolores cuando vuelven a tener relaciones sexuales con su pareja. Y esto está debido únicamente a una cosa, fuera de pequeñas lesiones, vamos a decir, internas, o desgarros, vamos a decir, puede estar debido a la cicatriz, vamos a decir, de la episiotomía, que va a dar, como cualquier tipo de cicatriz, una retracción. Y entonces estas mujeres suelen tener un inconfort bastante importante que hacen que de un acto que tiene que ser agradable del acto sexual, pues lo pasan bastante mal. Y eso se perjudica y va a perjudicar la pareja entera.
Vale.
Entonces hay tratamientos osteopáticos que nos permiten de recuperar en pocas sesiones, es decir, en una vez o dos, una elasticidad suficiente para no tener molestias. Muchas mujeres describen el hecho de que cuando están sentadas le duelen bastante la parte del coxis, que en realidad es únicamente la parte posterior del suelo pélvico. Y esto,
ajá,
pues está debido al hecho de que muchas veces se tiene que luxar ligeramente el coxis para que la apertura, vamos a decir, del canal vaginal se abre más para que la cabeza del niño puede pasar. Entonces, después de un esfuerzo anormal, se tiene que corregir, se tiene que rehabilitar de manera correcta esta zona.
Frederick, incluso sin episio, también es recomendable, ¿no? Pues que el terapeuta nos mire.
Es que el real problema es que, según los países, hay países como, por ejemplo, Francia o Bélgica o Holanda, donde las comadronas suelen utilizar, vamos a decir, un tipo de masaje de todo lo que es la vulva para mejorar la elasticidad, es decir, que para mejorar la circulación del sangre. Es decir, que muchas mujeres no tienen episiotomía, pero han tenido desgarros dentro de una de las capas,
¿sí?,
de tres planos a nivel del suelo pélvico. Es decir, que aunque ellas no han tenido un corte con una tijera, tendrán dentro del suelo pélvico una lesión, un desgarro muscular que hará que tendrá esta molestia.
Vale.
Esta molestia, ¿cómo se nota? Pues durante el acto sexual es como una molestia o una descarga eléctrica sobre la zona, o durante el acto o después del acto sexual, que es bastante molesto y bastante doloroso.
¿Otras consecuencias también negativas de este proceso que estamos describiendo, Frederick, son las pérdidas de orina leves o incluso
sí,
prolapsos en casos más graves, que eso,
exacto,
es bastante,
exacto,
bastante malo, ¿no?, para algunas señoras?
Hay diferentes factores. El suelo pélvico, más o menos, va a actuar, vamos a decir, sobre la vejiga un poco como un tapón dentro de una bañera. Es decir, que si la tapa de la bañera se encuentra no a su sitio arriba, el agua se va a escapar.
Claro.
El pipí se escapará. O si se encuentra por debajo, porque el suelo pélvico ha bajado, también la orina se va a escapar. La segunda cosa, un factor que es importante, es el exceso, la toma de peso excesiva, que no favorece, vamos a decir, la bajada de órganos. Es decir, que tenemos diferentes factores. Tenemos el problema de suspensión de los órganos en sí que han bajado, y después tenemos el suelo pélvico en sí, o que se sube porque tenemos una cicatriz, o que baja debido a una hipotonía, vamos a decir, de toda la musculatura. En todos los casos tendremos que actuar sobre tres partes. La primera cosa, sobre todo el cuadro óseo, es decir, la cadera, colocarla normalmente. La segunda cosa, asegurar de que todos los órganos, toda la cripa, las vísceras, suben, es decir, trataremos el diafragma. Y la tercera cosa, pues iremos a trabajar directamente sobre el suelo pélvico para volver a darle un tono normal y hacer que el esfínter de la uretra, es decir, del sistema urinal, tapa correctamente, vamos a decir, cierra correctamente para que no se escapa la orina.
O sea, que todo es recuperable, ¿no?
Sí, casi sí, todo está recuperable.
Vale.
Mientras tanto no hay desgarro sobre los esfínter, vamos a decir, fecal, casi todo se puede recuperar. La única cosa es que es bastante interesante de hacer una medicina, vamos a decir, una terapia preventiva, para evitar de tener que pasar tiempo a tener que hacer rehabilitación, porque no es nada agradable. Entonces, se trata únicamente de tomar conciencia de que nuestro cuerpo nos pertenece y tenemos que cuidarlo un poco.
Frederica, además, también tiene el tratamiento también tiene consecuencias positivas, no solo sobre el periné, sino también sobre otras zonas, ¿no? Me habías comentado alguna vez que incluso pues la mujer vuelve a su peso, cosas así, ¿no?
Sí, hay diferentes cosas. Es que hay que entender de que, al igual que la bóveda plantar, que permite, vamos a decir, de empujar el sangre de las piernas arriba, el suelo pélvico tiene el mismo sistema de bombeo, y entonces va a bombear todo el sangre pélvico para que tengamos un equilibrio hormonal hasta el nivel de la cabeza. Es decir, que de una cierta forma, tu equilibrio hormonal va a depender de una cierta forma del buen funcionamiento de tu suelo pélvico.
Ajá. ¿Qué diferencia hay entre el tratamiento osteopático y otros tratamientos que trabajan sobre esta zona tener los mismos resultados?
Hablaremos de dos tipos de tratamiento. Hay un tratamiento de fisioterapia que se encarga de hacer tratamiento de feedback, que son, por ejemplo, tratamientos con sondas que permiten de volver a muscular, pero por vía interna, la musculatura del suelo pélvico en los trastornos de pérdida urinar, por ejemplo, o si no, por los problemas de defecación, que son técnicas que son bastante útiles. Nosotros solemos utilizar bastante la fisioterapia, es decir, enviar a nuestros pacientes en algún caso, primero para tener un diagnóstico, porque la sonda que será puesta a nivel intravaginal nos va a permitir pues de saber exactamente cuál es el problema de distensión de la musculatura. Entonces, eso es un tratamiento que está bastante utilizado tanto para tener un buen diagnóstico y segundo para hacer tratamiento bastante útil. He tenido ya pacientes con problemas de estreñimiento muy fuerte que fueron muy bien arreglados y curados a través de la fisioterapia. La diferencia con la osteopatía, pues que un fisioterapeuta pues no podrá colocar, vamos a decir, una cadera. Y yo no podré hacer lo que ella hace. De todas formas, nosotros solemos pensar de que las buenas terapias son las terapias pluridisciplinarias. Es decir, que nadie tiene la
verdad absoluta,
la verdad,
¿no?
Absoluta, y es únicamente un trabajo en buena colaboración que permite tener un buen resultado.
Pues muchas gracias, Frederic, por estar con nosotros.
Pues te doy las gracias a ti.
Y te esperamos en otro programa para que nos cuentes más cosas, que seguro que tienes más cosas para contarnos.
Las mujeres es un mundo y la osteopatía también.
Buenas tardes, Frederic.
Buenas tardes.
Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Avui parlem dels transgènics. Aquesta setmana ha hagut diverses mogudes, no?, en contra d'aquests aliments, entre cometes. Ens podrien fer 5 cèntims, Sílvia?
Bueno, pues aquesta setmana s'ha declarat, bueno, setmana passada, vamos, s'ha declarat com la setmana antitransgènica. Llavors, diferents grups, com la plataforma Som el que sembrem, els de Slow Food, Greenpeace i, bueno, diverses entitats que ja porten anys dedicant-se al tema dels transgènics, pues han decidit dedicar a explicar a la població quins són els riscos i quins són els perills del consum de transgènics i també de la pròpia existència dels transgènics que fan contaminacions creuades amb altres conreus no transgènics, no? I els perills que existeixen per al medi ambient.
Val, perquè aquesta setmana ha sigut només a Espanya a nivell mundial?
Bé, aquí a Espanya ha sigut molt fort, però bueno, que ja conteu que ara aquí a Europa hi ha un... Sabeu que hi ha hagut unes reunions en temes agrícoles i aleshores alguns països han decidit declarar el seu territori lliure de transgènics degut a una sèrie d'investigacions científiques que han acabat de confirmar que realment els transgènics donen moltíssims problemes per la salut humana i per tant han decidit no aplicar en el seu territori la tecnologia dels transgènics. Però que en aquest moment a Europa pràcticament ens hem quedat sols, no?
Sí, és el que t'anava a dir, no és el cas de l'estat espanyol.
Sí, efectivament. En cas de l'estat espanyol, pues, ens hem trobat que l'any 98 Espanya va aprovar el conreu comercial del primer blat de moro transgènic i avui dia ja tenim més de 50 varietats autoritzades. A pesar de que quatre d'elles estan superprohibides per consum humà, no? I consum animal. Espanya és l'únic estat membre de la Unió Europea que permet el conreu d'organismes modificats genèticament a gran escala.
Però per què?
A Catalunya i Aragó. Pues, bueno, perquè tenim ficats gent de la Monsanto dintre d'entitats governamentals força importants i llavors hi ha aquestes forces de poder que estan impedint, sigui qui sigui el partit majoritari en el govern, que els transgènics.
Però en qüestions d'agricultura, d'alimentació, tot això, no ens hem d'acollir la normativa europea, Sílvia?
En certa mida sí, però com que en aquest cas dels transgènics no hi ha una normativa comunitària, pues aquí ens trobem que, esclar, que aquí cada un pot fer el que li dóna la gana, inclús cada comunitat també pot fer el que li dóna la gana, i per tant ens trobem que no hi ha una legislació que reguli el fet dels transgènics a nivell europeu. De fet, inclús hi ha molts municipis que s'han declarat lliure de transgènics,
sí.
Això ho poden fer, i per tant, doncs bé, ens trobem que hi ha zones del territori del nostre país que no està el seu, amb el conreu d'aquests transgènics no existeix, però per decisió de la pròpia població. Però mentre que, bueno, aquí està regulat i reglamentat el conreu dels transgènics, però no així tot el tema, no hi ha una legislació que garantitzi que tu en l'etiquetat apareixi que hi hagi transgènics, no tan sols el transgènic com a tal, que pràcticament pues, és difícil de trobar, perquè normalment una soja transgènica no te la menges, però sí tots els derivats d'aquesta soja transgènica. I, en canvi, nosaltres no tenim ni idea de que aquella sopa o aquell xocolata o inclús aquell pernil en dolç està contenint soja transgènica, no? Un derivat de la soja transgènica.
Parlaves de...
Estem indefensos, no?
Parlaves de que hi ha, bueno, en organitzacions governamentals o institucionals, en algunes institucions, hi ha de la Monsanto, que és una multinacional americana, no? Crec que...
No, la Monsanto té una central americana, però també té moltes ramificacions europees.
Europees.
Sí, i està ficada a tot el món. Per tant, és una multinacional, com tal diu, no? Però realment el seu poder és brutal, perquè la major part de les llavors venen de la Monsanto, molts productes del que són tractaments i de llavors són també de la Monsanto, i per tant pues, aquí tenim pues, el peix que es mossega la cua, no? Ells mateixos estan produint aquells elements que necessita el transgènic, no?
Va.
I per tant, és clar, no els interessa gens ni mica, perquè s'han gastat molts milions en tema de desenvolupament d'aquestes llavors i tenen que recuperar-lo a tota costa. De fet, el que han fet és patentar aquestes llavors i, per tant, pues qualsevol que vulgui conrear té que pagar una patent per utilitzar-la i no pot reproduir aquestes llavors, sempre i quan no es puguin reproduir, perquè moltes d'aquestes llavors estan, són estèrils per un tipus de tecnologia que li diuen la tecnologia Terminator, pel qual pues, aquestes llavors són inviables, no? Així que any rere any tenim que comprar-les i pobres de nosaltres que se'ns acudeixi sembrar una llavor transgènica que hagin produït nosaltres sense haver-la comprat prèviament a la Monsanto i pagat per la patent, o que, malauradament, pues, un conreu convencional o un conreu biològic es quedi contaminat per aquest gen transgènic, perquè a sobre ens poden posar una multa milionària per estar utilitzant un gen sense haver pagat prèviament a la Monsanto, no?
És molt fort, això.
Ja s'ha donat a Canadà, Estats Units, Espanya, etc., no? De que a sobre de que te contaminen i no pots vendre el teu conreu com a biològic, doncs pretenen a sobre que els hi paguis, no?
Sí, perquè és que a sobre els estrangers tenen això, que contaminen els altres conreus.
Sí, efectivament, perquè compteu que el pol·len pues, es vehiculitza per l'aire i, per tant, els gens es passen, es creuen, s'intercreuen amb ells i aquest gen que transgènic pues, passa també a qualsevol conreu que estigui inclús a vegades en determinades condicions a quilòmetres de distància. De fet, inclús el blat de moro de Mèxic, el principal país on hi ha més varietats de blat de moro i la cuna del blat de moro, diguem-ne, pues, pràcticament ja no queden blats que no siguin transgènics, a pesar que molts d'ells estan creixent a l'alta muntanya.
Que
tot i així s'han trobat contaminacions, no, de transgènics en zones molt, molt allunyades d'on estaven conreant-se en un principi aquests blats de moro transgènics.
Quines han estat les principals reivindicacions d'aquesta setmana antitransgènica, Sílvia?
Bueno, pues, sobretot la principal és que tots els conreus transgènics siguin prohibits, absolutament tots, i que pues, qualsevol aliment que hagi contingut, que vingui de fora, i clar, en aquest cas, com que quasi tot ve d'aquí, o dels Estats Units, etc., o d'Argentina, que també, o de la Xina, contingui aquests productes que amb transgènics, amb aquests gens transgènics, pues que estiguin etiquetats. No tan sols amb el producte en si, sinó que qualsevol cosa que porti un derivat d'una planta transgènica o d'un animal transgènic pues estigui especificat clarament com a transgènic dins de l'etiquetat i, per tant, el consumidor sigui lliure de dir si vol o no vol consumir un producte que ha estat elaborat segons aquesta...
Que això és una reivindicació antiga, que encara no s'ha aconseguit.
Efectivament, aquesta és una reivindicació que té ja força anys, eh? No és moderna ni
no és ara.
I no és espanyola, sinó que és a nivell mundial, que s'està intentant que això sigui així, no? I inclús també pues, ens hem trobat que els advocats de les grans firmes multinacionals de transgènics el que han pretès quan algú començava a posar que tal o tal producte no conté organismes modificats genèticament, pues a sobre també els han pretès multar-los per com dient que estaven criticant i estaven anant a contra del lliure mercat. No?
Quines més coses han reivindicat, Sílvia?
Bueno, de reivindicar és sempre s'ha de donar solucions, no? I llavors,
sí.
En aquest cas, la solució és anar per unes agricultures sostenibles i netes, en què pues, no facin falta ni productes químics de síntesi i, evidentment, res d'alterar la genètica. I, per tant, pues, bueno, una de les qüestions era pues, introduir també l'agricultura biològica com un sistema alternatiu als productes transgènics.
S'ha aconseguit alguna cosa? O simplement, bueno, s'ha de recordar de quan en quan, no?
Sí, bueno...
Perquè no ens oblidem.
Desgraciadament no és una cosa que s'hagi de parlar de tant en tant, sí que no, que hauríem d'estar contínuament parlant,
sí,
parlant d'això, però no oblidant-se de que estem en mans de quatre, de, bueno, de quatre, ojalà només fossin quatre, desaprensius, però sí, pràcticament quatre grans multinacionals que estan manegant tota la tecnologia que té a veure amb l'alimentació, la comercialització i, a més, amb la salut. No? O sigui, que quan ens posem malalts, doncs després ja ens vendran els medicaments que també produeixen, o bé aquella tecnologia mèdica, paratologia, etc., que també s'han produït ells. O sigui, que ho controlen absolutament tot.
Al final, com sempre, acabem concluint que és una qüestió de diners. De diners en mans, de poquets, i la resta, doncs...
Això sempre ha estat així i desgraciadament
i segueix així el món.
Però, bueno, ara, afortunadament, sí que tenim diversos elements a les nostres mans, com és la informació, que mai havia arribat tantíssima informació com en aquests moments, via internet, via premsa, via manifestacions, via activitats de tota mena lúdiques, reivindicatives, com ha sigut aquesta setmana passada, com us deia, i per tant el consumidor pot saber perfectament de què estem parlant. De fet, com us dic, s'han trobat ja clares, claríssimes evidències de que els transgènics són perillosos, no tan sols per la salut humana i la salut animal, sinó també pel medi ambient. Per exemple, hi ha unes papallones monarques que pràcticament han desaparegut per culpa dels transgènics, que un tipus de transgènic que té un gen de Bacillus thuringiensis que acaba amb els insectes. Quan la papallona pica per menjar aquestes plantes que contenen aquest gen, elles moren intoxicades. A més, estan apareixent noves al·lèrgies, nou tòxics als aliments, moltes resistències a antibiòtics, i perquè moltes vegades per saber si un gen o no s'ha insertat, el que fan és col·locar també un gen d'antibiòtic, de resistència a l'antibiòtic més aviat, i aleshores, vull dir, clar, això ens traspassa a nosaltres, i després, doncs, bueno, cada dia ens estem donant compte que diuen que cada vegada és més complicat tractar qualsevol malaltia, justament perquè no tenim resistència als antibiòtics. Els antibiòtics ja no fan efecte, entre altres coses, doncs, per l'alimentació dels animals, que fan que els ser deficients es posin malalts i s'infectin i tinguin que donar-li molts antibiòtics, i per l'altra banda la reacció creuada d'aquests gens. No?
I malgrat tot, encara hi ha gent que diu que no, que això no és dolent, que bueno, que és una qüestió d'evolució.
Bueno, pues és que ja, clar, però l'evolució pot ser positiva o pot ser negativa. En aquest cas és una involució.
Bueno, no, que és un gran invent que podem fabricar els aliments en laboratori, que això és una cosa bona.
Sí, boníssima, per qui s'omple les butxaques d'això.
Ja.
Evidentment, el que passa que vull dir, el bombardeig informatiu que tenen aquestes multinacionals és molt, molt, molt fort, i bueno, hi ha gent que no veu que les coses artificials tenen un preu, i que a més això està claríssimament demostrat.
No, i a més corrodes en un laboratori, vull dir, és que és tan simple com un tomàquet que ha crescut de manera natural, no?
Bueno, pues que,
conreat de manera amb conreus orgànics i tal, o creat en laboratori, amb modificat genèticament, amb llavors d'un altre aliment o coses
sí,
així estranyes.
Hi ha una cosa que és molt simple, una prova supersimple que la pot fer quan vols consumidor sense gastar-se ni un duro. Tens un tomàquet transgènic i un tomàquet biològic, els tastes els dos i saps perfectament qui és el biològic i qui és el transgènic, encara que no portin cap etiqueta.
Ja.
És a dir, hi ha un canvi molt important amb el sabor. I després, doncs, bueno, també, efectivament, després això, a l'hora de la salut, també es veu. A la llarga es veu, a la llarga no, ja a la curta, on pots saber si aquella persona ha estat alimentada o no amb transgènics. Compteu que amb molt poques vegades de consumir transgènics, aquests gens es poden transmetre a les bactèries dels nostres budells i començar a crear problemes i a crear resistències.
Uh-huh.
I no tots els aliments. També estan fent medicaments amb transgènics.
Sí.
Sí,
per exemple, la insulina, no? La insulina,
hi ha hagut
Sílvia?
Morts inclús per problemes derivats de l'ús de medicaments transgènics. Estem en el domini de lo total i absolutament absurd. Per exemple, posen gens de llenguado amb un tomàquet. això és algo un absurd evolutiu ecològicament, no?
Sí.
Per això t'he dit que no és una evolució, és una involució, tot el que va cap enrere.
Ja.
Sí, evoluciona, però amb el sentit d'involucionar, no pas d'anar a més. Un porc que té eixents humans, quin sentit té això, no?
Mm-hmm.
Vull dir, a més, moltes vegades conteu que, per exemple, les plantes del tabac estan posant gens humans.
Mama.
I què fem quan ens fumem? Si fuméssim aquest tabac, quina mena d'ètica tenim? Vull dir, som fumadors caníbals?
Sí.
Vull dir,
no sé,
hauríem de pensar també en altres coses, no tan sols que sigui un atac a la salut pública i un atac a la nostra butxaca, evidentment, sinó que també hauríem de parlar de qüestions ètiques.
D'anar molt més enllà, no?
Molt més enllà.
Què estem perdent?
Estem perdent l'ètica i la consciència, i ja ho deia el Rabelais, essència sense consciència ruïna de l'ànima, no?
Doncs molt, sí, tens
raó. I poder que això és el que hauríem de tenir molt en compte. Vull dir, no podem lluitar contra l'evolució, però sí podem lluitar contra la involució que representen els transgènics. Entre altres coses, perquè hi ha solucions. Diuen que els transgènics evitaran l'ànima, la fam al món, i veiem que això és també tot el contrari. Allà on s'hi fiquen els transgènics on hi ha més fam, on hi ha més manipulació de la gent. Conteu que, vull dir, moltes vegades l'ajuda alimentària va haver un moment que, com que els propis Estats Units doncs, va haver un reixàs important dels transgènics, doncs van dir, bueno, doncs, cap a ajuda alimentària, i a canvi de l'ajuda alimentària, doncs, us donarem transgènics, no? I hi ha hagut països que van tenir el valor de dir, doncs, bueno, preferim que la gent es mori de gana, que no pas que se'ns morin de problemes derivats dels transgènics, que a sobre doncs, els tindrem que pagar-los i molt cars, no?
Ja.
Utilitzen com un arma de doble fil, vull dir, tot d'un...
Sí,
transgènics, però tu m'has de comprar això, m'has de comprar allò, i m'has de comprar lo de més allà, no? És a dir, que intenten inclús amb els transgènics quedar, atrapar a les poblacions del tercer món d'una forma molt més falta d'ètica encara, no?, que els propis transgènics.
Doncs, Sílvia, moltes gràcies per despertar-nos una mica la consciència, per recordar-nos que tenim consciència. Gràcies, Sílvia. Bona
Gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres.
Molt bona tarda, Araceli.
Avui crec que ens has preparat alguns remeis doncs per a aquest problema, sobretot en els adolescents, que és l'acné.
Exacte.
Que és molt, més aviat antiestètic, no?
Exacte, és un procés natural que alguns joves pateixen a la pubertat, que a vegades doncs, passa inadvertit, però que en alguns casos doncs, pot ser problema més aviat de preocupació estètica, el que tu dius, no?
Però ja és traumàtic, perquè si s'ajunten molts, granets...
Cert, certament, certament. Avui intentarem doncs, donar alguns remeis que ens poden ajudar en aquest aspecte. Parlarem en principi d'una tisana, que és d'una planta, que és l'Artium Lapa, la bardana. És una planta depurativa que normalment es recomana prendre un parell de tessetes al dia amb aquest tipus d'etapes en les quals s'observa doncs, que aquest problema d'acné, inclús associat a la ingesta doncs, major d'algun tipus de greix, xocolates, formatges, pugui també estar relacionada amb l'aparició d'aquest problema de pell i, a part d'intentar doncs, fer una alimentació el més sana possible, reduir aquests productes alimentaris, doncs, hi hauria l'opció de prendre un parell de tisanes al dia de bardana. La bardana és una arrel,
sí?
Llavors normalment es ven ja a les arboristeries, a les farmàcies triturada, i n'hauríem d'agafar per fer una infusió una culleta de postre amb un got d'aigua, fem bullir un parell de minuts, ho deixem reposar uns 5 minuts tapat, i llavors es cola i es pren. Això un parell de cops al dia seria una bona opció i es podrien allargar durant períodes llargs de temps. Nosaltres sempre recomanem, per exemple, prendre-ho 2 setmanes i descansar una, no perquè faci falta el fet de descansar, però sí que creiem que el cos ho agraeix quan es pren infusions d'una determinada espècie durant un període determinat de temps més aviat llarg. Doncs el fet d'interrompre aquest tractament encara que sigui uns pocs dies. És a dir, 2 setmanes de prendre i una de descans i tornar a repetir un altre cop un parell de setmanes més.
Va.
Hi hauria un altre producte potser més fàcil, que és la llevadura de cervesa. La llevadura de cervesa és un fong, és la Saccharomyces cerevisiae, que té la capacitat d'ajudar també, a part de ser una bona font vitamínica del grup B, sobretot vitamina B9, l'àcid fòlic i vitamina B12 pel sistema nerviós, té components amargs, derivats de l'elaboració de la cervesa, que normalment afavoreixen també aquesta acció depurativa. Això es pren normalment, es ven amb escames o amb comprimits, l'escama és una pols semiamarga, que es pren doncs, barrejat amb qualsevol tipus de producte líquid que sigui més aviat a temperatura ambient o fred.
És una mica feixuc el sabor, no?
És un pèl amargant. Però vaja, amb un suc, per exemple, amb un iogurt o inclús amb aigua mateix, amb una miqueta de llimona, realment estaria bo. I això, que en prenguem una cullerada supera el dia, així una miqueta corulla, doncs seria una bona opció.
També... La llevadura de cervesa sí que es pot prendre cada dia, no cal fer-ho en setmanes.
No, això podríem prendre de forma regular perquè és un aliment funcional, perfectament, sí, cap problema. El que potser no aniria bé és prendre-ho al vespre, però portar vitamines del grup B amb algunes persones que tenen ja un son difícil, potser és un producte lleugerament tonificant, i potser a la nit no seria el millor moment de prendre-ho, millor al dematí o al migdia, per exemple.
Molt bé.
Després també hi ha tractaments externs que es fan a base d'herbes. Almenys hi ha una fórmula que es prepara a base de 4 plantes, que són les roses, l'espígol, la camamilla i la malva. Això es barreja a parts iguals, una petita barreja d'aquestes 4 herbes, i llavors agafem 2 cullerades soperes d'aquesta fórmula en general i posem amb mig litre d'aigua, posem al foc i anem recollint el vapor. El vapor l'anem recollint durant 3 o 4 minuts fins que nosaltres veiem que comencem a suar.
Uh-huh.
El moment que la pell exuda, doncs d'alguna forma s'està dient que el calor ja li és excessiu, i llavors agafarem un gotofluix, arribat a aquest punt deixarem de fer els bafos, farem un gotofluix, el mullarem amb aquesta mateixa aigua, i posarem unes gotetes de suc de llimona i el passarem per la pell per intentar doncs, afavorir que la llimona actuï com un antisèptic local sobre el granet que ja s'ha obert degut al vapor. Un cop ja han passat aquesta llimona, que veurem que quan passa per les zones on hi ha més granets segurament es cou una mica, però bueno, això no implica cap molèstia, tindrem preparat amb un altre platet una miqueta d'argila. Això hauria de ser successiu, primer el bap, després la llimona, i després l'argila, que seria argila verda o vermella, qualsevol de les dues. L'argila és un producte, és una terra que té la capacitat d'absorbir el residu que el porro emmagatzema, i normalment s'utilitza per fer mascaretes netejadores.
Va.
Llavors agafarem una cullerada supera d'argila, serà suficient, amb unes gotes d'aigua d'aquesta mateixa herba dels bafos, que ja estarà freda, fem una pasta ben espessa, tan espessa que un cop barrejada, girant el plat, veurem que no cau. Això és el punt òptim de densitat. Agafarem amb la mà aquesta argila, ens l'aplicarem directament a la pell i això ho deixem assecar normalment durant 4-5 minuts i ja passat aquest temps, doncs, bueno, ho retirarem. Quan veiem que ja comença a escardar-se, a clivellar-se, senyal que ja l'argila comença a assecar-se, ja la podem començar a retirar. No fa falta que la deixem assecar molta estona perquè, si no, aquesta mateixa acció d'absorció es perd i, a més, resseca massa la pell. Això es podria fer, per exemple, dos cops per setmana, per exemple, com a norma regular. En alguns casos, si es pogués fer doncs, més sovint, doncs seria perfecte, no? Sobretot en alguns casos una miqueta més complexes.
Hi ha gent, per exemple, que li surten a l'esquena. Uh-huh. Aquest acné li surt a l'esquena també, és apropiada també a l'argila.
També es podria fer l'argila.
Perquè bàfols a l'esquena és una mica complicat.
És una miqueta més complicat. Potser amb aquestes altres zones hi ha un producte, que és l'oli essencial de l'arbre del te. Uh-huh. És una essència secant que ens ajuda sobretot a tractar els punts localitzats, que bueno, simplement seria a la nit, això sí, es podria aplicar també a nivell facial, però sobretot en aquestes zones que potser són menys accessibles, a la nit agafar amb aquells bastonets que venen a la farmàcia per netejar les oïdes, untar-lo d'aquesta essència i aplicar-lo directament sobre la pell. Dic a la nit perquè quan apliquem aquest tipus de productes és convenient que no hi hagi una exposició posterior al sol, perquè si no doncs podria crear una petita taca. Bueno, sempre que apliquem olis essencials al rostre o a la pell, és important que els apliquem a la nit, perquè durant la nit actuaran i al no haver-hi sol, evidentment, no hi haurà cap tipus de problema i l'endemà al dematí estaran totalment evaporats.
O sigui que l'oli de l'arbre de te també serveix per a treure les impureses de la pell.
Exacte. Sobretot aquests granets de greix, tenir la tendència a secar-los i a facilitar doncs, que la seva resolució sigui molt més ràpida.
Molt bé.
I després hi ha un altre producte que en fem esment, que ara està molt de moda, són els àcids grassos omega-6. Són àcids grassos poliinsaturats que, entre altres funcions, doncs, ajuden a regular la producció sebàcia, permetent així doncs, que, bueno, mica en mica, la seva ingesta pugui també ajudar-nos a que la pell doncs, tingui la seva hidratació òptima i natural.
Com es prenen aquests àcids?
Normalment es venen amb perles i se'n prenen 4 perles al dia. En principi, 2 al dematí, 2 al vespre, que són doncs, 2 grams d'oli diaris, és una dosi correcta i adequada.
Val. Alguna cosa més, Josep Maria?
En principi, n'hi ha moltes altres opcions, però aquestes hem cregut que són les més importants.
Doncs moltes gràcies, com sempre.
A vosaltres sempre.
Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
El desig és el principal obstacle per al desenvolupament espiritual. Pot ser desig sexual o sensual perquè hi ha nombrosos objectes sensuals que entren pels ulls, la oïda, les fosses nasals, la llengua o el cos, i es tracta de saber-ho portar adequadament. La pràctica de la meditació vipassana mai suposa suprimir, sublimar o controlar. Es tracta d'acceptar el nostre desig quan sorgís, establir una relació amb ell i permetre'ns experimentar-lo. És a dir, deixem que el desig aflori i l'abracem, però sense arribar a ser el desig. No ens identifiquem amb el desig, sinó que simplement ho experimentem. L'actitud occidental davant el desig és la de realitzar-lo, la de satisfer-lo, mentre que en Vipassana no tractem d'actuar. Primer l'acollim i l'anem experimentant plenament, establint una relació amb ell. Per exemple, quan sentim el desig de menjar i els aliments estan enfront de nosaltres, el que volem és menjar. Llavors, primer sentim el desig, al permetre-li que accedeixi a la consciència i es desplegui completament. Així, contemplem el desig i tractem de comprendre'l, perquè el desig és una energia que està dintre de nosaltres. En definitiva, el que fem és experimentar la poderosa energia del desig, no pensar sobre ella. El desig pot ser connectat al cos o pot ser connectat a la ment, a la psique, i en observar-lo podem experimentar la intensitat i el poder de la seva energia. La clau està en experimentar-lo, no en pensar sobre ell. Quan ens identifiquem amb el desig, en lloc de percebre'l com és, ens veiem arrossegats irremissiblement a l'acció. En aquest cas, l'energia del desig és molt poderosa i l'acció es du a terme de forma compulsiva i condicionada. Però si l'observem tal com és a dir, si no ens identifiquem amb ell, ens podem separar d'ell i realitzar la nostra autèntica elecció. Així, l'acció serà el resultat de la comprensió clara i de la presa de consciència. Per tant, es tracta de percebre el desig, deixar que es faci poderós dintre d'un mateix, com una entitat independent dins de la persona, en la seva consciència, en el seu cos. Observar-lo i relacionar-se amb ell, és a dir, experimentant-lo plenament. A través d'aquest procés, el desig perd molt del seu poder. Una vegada que es coneix bé el desig, l'acció arribarà com un resultat de la nostra visió i comprensió obtinguda a través de l'experiència directa del mateix. El desig té un aspecte destructiu, ja que ens empeny a la lluita, però pot ser transformat i convertir-se en un anhel, que és una espècie de desig elevat, una cosa molt més gentil. Això és vàlid per a tots els tipus de desig, i fins i tot en el sexe. Si hem realitzat el procés d'observació i experimentació del desig adequadament, podrem gaudir molt més de l'acció, ja que no som arrossegats en ella, i per tant, podem ser més amables i harmoniosos. La clau és no actuar seguint el desig compulsiu, ja que aquest implica tensió física, mental i emocional. Per contra, es tracta d'arribar a l'acció des d'un estat molt clar i relaxat. Existeixen una sèrie de regles morals, per exemple, no practicar sexe durant les festivitats budistes. Quan practiquem la meditació vipassana no necessitem regles, perquè confiem en la pròpia presa de consciència, en la mirada interior i en la comprensió directa que resulta d'haver-se obert al desig i haver experimentat plenament la seva energia abans d'actuar. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a millamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.